Ràdio Piera presenta Debat a Bat, el programa de la parròquia. Avui, amb Carles Muñiz.
Bona nit i ben retrobats una nova setmana al Debat a Bat, a Ràdio Piera, al teu so. Volem, des de les parròquies i les comunitats del nostre entorn, aprofitar aquests 30 minuts per posar-nos una mica al dia i compartir algunes iniciatives. Ho fem en aquesta setmana on encara ens queda el bon regust de la festa de dissabte de Sant Antoni Abat, on ens trobem de ple en aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians i on amb alguns de vosaltres aquesta tarda ens hem pogut trobar al Foment, malgrat la pluja, per compartir aquesta taula del sensellarisme, per pensar junts, per escoltar, per compartir què significa no només tenir un sostre, sinó sobretot tenir una llar. Ens podrem acompanyar al llarg d'aquests minuts en aquest nostre programa i ara podrem escoltar el santoral de la setmana que ens el facilita la Gemma dels Hostalets de Pierola.
Bona nit i ben retrobats a l'espai del santoral del programa Debat a Bat. Estem a la segona setmana de durant l'any i en plena Setmana dels Barbuts. Dimarts 20 hem celebrat Sant Fabià, papa, màrtir, i Sant Sebastià, tribú romà, màrtir, patró de Palma de Mallorca. Demà, dimecres 21, celebrarem Sant Fructuós o Fruitós, bisbe de Tarragona, i els seus diaques, Auguri i Eulogi. I també celebrarem Sant Agnès, verge i màrtir romana. Dijous 22 celebrarem Sant Vicenç, diaca a Saragossa i màrtir a València, nat a Osca, entre els segles 3 i 4. També celebrarem Sant Anastasi, monjo persa i màrtir, i Sant Gaudenci, bisbe, i la beata Laura Vicunya, verge salesiana. Divendres 23 celebrarem Sant Ildefons, bisbe de Toledo, venerat a Zamora. També farem memòria de Sant Francesc Gil de Frederic i Sants, prevere dominicà i màrtir a Tuquín, Indochina, el 1745, nat a Tortosa. Dissabte 24 celebrarem Sant Francesc de Sales, nat a Savoia, el 1567, bisbe de Ginebra i doctor de l'Església, patró dels periodistes i els escriptors. I també celebrarem la Mare de Déu de la Pau i Sant Felicià, bisbe i màrtir. Diumenge 25 celebrarem la conversió de Sant Pau Apòstol, camí de Damasc. Pau parlà breument de la seva conversió a les epístoles als Corints i als Gàlates. I també celebrarem Santa Elvira, verge i màrtir. I dilluns 26 celebrarem Sant Timoteu, bisbe d'Efes, i Sant Titus, bisbe de Creta, deixeptes i col·laboradors de Sant Pau, i Santa Paula, viuda i deixeble de Sant Jeroni. Bona nit.
Doncs després d'escoltar aquest santoral, tots aquests sants, com ens ha dit la Gemma, la Setmana dels Barbuts, amb molt d'arrelament en el nostre entorn, aquí al nostre país, també ara podrem doncs, tenir aquesta estona més tranquil·la, on escoltarem l'Evangeli de diumenge passat i el comentari que ens el facilita aquest cop un dia que ha casat el Joan Sales i serà el que ens ajudarà doncs, a un altre cop a fer memòria, a aprofundir i a concretar aquest Evangeli que correspon al diumenge segon de durant l'any. I després d'aquest Evangeli i d'aquest comentari doncs, podrem escoltar la mirada del bisbe Xavier en aquest context actual.
El podcast del Bisbat. Comentaris a l'Evangeli de cada diumenge.
En aquell temps, Joan veié que Jesús venia i digué: «Mireu la llei de Déu, que pren damunt seu el pecat del món. És aquell de qui jo deia: després de mi ve un home que m'ha passat davant, perquè abans que jo, ell ja existia. Jo no sabia qui era, però vaig venir a batejar amb aigua perquè ell es manifestés a Israel. Després Joan testifica: he vist que l'Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d'ell. Jo no sabia qui era, però el qui m'envia a batejar amb aigua em digué: aquell sobre el qual veuràs que l'esperit baixa i es posa és el qui bateja amb l'Esperit Sant. Jo ho he vist i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu.
Bon dia a tots els qui ens escolteu. Avui l'Evangeli ens convida a aturar el ritme frenètic del nostre dia a dia per situar-nos en un lloc de silenci i revelació, la riba del riu Jordà. Allà, Joan el Baptista pronuncia unes paraules que ens han ressonat al llarg dels segles i que avui volen entrar a casa vostra. Mireu l'anyell de Déu, el qui treu el pecat del món. D'entrada, l'expressió anyell de Déu ens pot semblar llunyana, gairebé poètica, però en el context de l'època, l'anyell era el símbol de la innocència, d'aquell qui no té per defensar-se, però amb la seva entrega és capaç de restaurar la pau. En dir això, Joan ens presenta un Déu que no ve amb trons ni amb un poder aclaparador, sinó amb la fragilitat i la tendresa de qui es dona per amor als altres. Jesús no ve a castigar el món, sinó a treure el pecat. I el pecat, més enllà dels nostres errors individuals, és tot allò que ens pesa. La indiferència que ens separa, l'egoisme que ens tanca en nosaltres mateixos i a la violència que ens fa mal. Ell és qui neteja la nostra mirada per poder veure la realitat amb esperança, fins i tot en els moments de foscor. Hi ha un detall en l'Evangeli que és profundament humà. Joan confessa dues vegades: jo no el coneixia. El gran profeta, el qui preparava el camí, també va haver de recórrer un camí de descobriment. Això ens ensenya que la fe no és posseir una veritat absoluta des del principi, sinó estar oberts a la sorpresa. Déu no es revela en grans teories, sinó en la vida que passa davant nostre. Joan veu l'Esperit baixar del cel com un colom. Aquesta imatge ens parla de la suavitat de Déu, d'un alè que no aixafa, sinó que inspira. Jesús no ens bateja només amb aigua, amb un ritu extern, ens bateja amb l'Esperit Sant. Això vol dir que posa dins nostre una força nova, una capacitat d'estimar que no neix de l'esforç propi, sinó d'un regal diví. L'Evangeli d'avui ens deixa un repte. Joan el Baptista acaba dient: jo ho he vist i en dono testimoni. Aquesta és la nostra missió com a cristians i com a persones de bona voluntat. No estem cridats a ser jutges de ningú, sinó a ser testimonis de la llum de Crist. Aquesta setmana, quan les notícies ens parlin de conflictes i de misèries, recordem la invitació de Joan: mireu l'anyell. Busquem els gestos de bondat, de perdó, de solidaritat que hi ha al nostre voltant, perquè sí que hi són. Són aquests petits miracles quotidians els que ens demostren que Déu continua caminant amb nosaltres. Que la paraula d'avui us acompanyi i us doni pau. Molt bon diumenge a tots.
La mirada del bisbe, fra Xavier Gómez.
Ecumenisme de l'amistat. Quan ara Malik Yan toca, el violí no és només so, és moviment. El seu cos dibuixa cada compàs, el pas, la pausa i l'arc converteixen la melodia en vida. Així imagino l'ecumenisme sota el lema d'enguany: un sol cos i un sol esperit, tal com una és l'esperança a la qual heu estat cridats. No és un eslògan, és una coreografia de l'esperit on el cos de Crist aprèn a respirar unit, a fer de la diferència un accent que enriqueix. La unitat no és immobilitat, sinó polifonia en moviment. Com en un concert on els timbres diversos es busquen i s'abrasen, les nostres tradicions poden trobar un tempo comú, l'esperança. Quan la fe es deixa conduir pel ritme de l'esperit, la diversitat no competeix, dialoga. És la bellesa del contratemps que Malik Yan transforma en gràcia. Allò que semblava xoc esdevé harmonia. Olivier Clément parlava d'un ecumenisme de l'amistat, la veritat que es fa bella perquè es fa caritat, la proximitat que afina més que mil discursos. Amistat vol dir escoltar fins que l'altre ja no sona estrany, sinó necessari. En l'amistat, la unitat deixa de ser meta llunyana i es torna música compartida, un cant senzill, un silenci fecund, un gest de confiança. Que el cos de Crist a Sant Feliu de Llobregat es mugui com aquell violí que travessa l'aire i amb llibertat, pas endavant, pas cap a l'altre, pas cap al poble que espera signes de comunió. El respirem amb dos pulmons, l'Església de l'Orient i l'Occident, perquè la mateixa esperança que és Crist ens crida a sonar junts. Quan l'Església es deixa portar per aquest moviment, el temple esdevé escenari de reconciliació i les ciutats, auditoris d'esperança. I quan les paraules callen, que parli la confiança. Com deia Frère Roger de Thésée, Déu és amor. Si només poguessin comprendre aquestes tres paraules, anirien molt lluny, molt lluny. Déu només pot estimar. Si com a cristians respiréssim en un sol cos i un sol esperit, com l'arc d'Ara Malikian que fa vibrar totes les cordes en un violí, la nostra esperança es tornaria audible. Adéu-siau.
I aquesta setmana també hem pensat que és oportú escoltar novament, recuperar l'entrevista que se li va fer a la Gràcia, que és una religiosa carmelita, que és la nostra delegada de missions. I ho fem en aquest context de la celebració de la Jornada Mundial de l'Infància Missionera. Tots estem cridats a compartir, a viure, a testimoniar doncs, aquesta alegria de l'Evangeli que hem rebut. Penso que serà d'interès i que ens farà bé escoltar aquesta entrevista a la germana Gràcia.
Germana Gràcia Navarro, delegada de Missions al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Bon dia i benvinguda a la veu de Sant Feliu.
Bon dia, molt contenta de ser avui aquí. Bueno.
Avui, 18 de gener, és el Dia de la Infància Missionera. Una mica com ho han preparat des de la Delegació de Missions del Bisbat?
Bueno, des de la delegació ja fa temps, més d'un mes, que estem preparant aquesta jornada, que en primer lloc està l'enviament de tots els materials i després la comunicació directa amb les parròquies, les escoles, les cases de missions, de les germanes missioneres i germans. Perquè avui, aquest dia de la Jornada de la Infància, té un lema, cada any té un tema diferent, i el lema d'aquest any és la teva vida, una missió. I això ho treballem també a la catequesi, aquests materials que els fem arribar a les parròquies. Mm. Aquesta és una de les jornades promogudes per les obres missionals pontifícies, i té uns objectius molt, molt concrets, molt, molt clars. Té quatre petits objectius, que és descobrir aquesta identitat missionera que té cada nen, per això diem la infància missionera, com a part essencial del seu ésser cristià, són batejats. També despertar aquesta consciència vocacional des de la infància, com una resposta lliure, lliure a la crida de Déu. I animar els nens a posar els seus talents al servei de la missió, amb petits gestos, amb alegria, amb disponibilitat. Per això fan activitats conjuntes a la catequesi. Cooperem també amb la primària i amb la petita ajuda econòmica que els nens i nenes del món puguin conèixer Jesús. Aquest és el gran objectiu. Però bueno, també fem la crida als adults.
Adults. Ara, com deia, no? El lema és la teva vida, una missió, i sobretot pels nens, no? Perquè despertin aquest esperit missioner, però també important la gent adulta, no?
Sí, la gent adulta, perquè en aquesta campanya han de col·laborar, que les necessitats són enormes. Amb els petits gestos dels nens no arribaríem a gran lloc, no? És a dir, que aquesta xarxa és dirigida als nens, però que es formen també a la missió i comparteixen per ajudar els missioners. Però els adults, clar, s'han d'unir-se a aquell treball dels missioners, no sols amb les pregàries, sinó també amb els donatius, perquè amb aquestes ajudes es recolzen molts projectes per la infància. Són projectes d'educació, d'escoles, projectes de salut pels hospitals, l'atenció a la infància, la protecció de la vida, mares que necessiten ajuda per engendrar els seus fills. I també la evangelització a tots els països de missió del món que més ho necessiten. Per això que la crida als adults també és important. No obstant, les activitats i que es fan directament amb els nens, perquè és una jornada d'ells.
una vida en missió constant, com de fet ja no només avui que parlem, no, d'aquesta jornada de la infància missionera, sinó una vida en missió a nivell global, no? De fet, també a través de la diòcesi, no, el bisbe Xavier també parla, no, d'aquesta missió conjunta de tots els que integrem la diòcesi, oi?
Sí, perquè és un objectiu de la diòcesi, no? Comunitats missioneres. Les comunitats missioneres treballen pastoralment des de la missió, que és una crida vocacional per a tothom. Ara, aquesta té aquesta té un matís diferent, perquè nosaltres diem que els nens són els que ajuden els nens.
Clar.
I així, de petits, és important, no? Però, bueno, amb tota la col·laboració de la família i dels preveres i dels equips de pastoral, de les escoles, per suposat. Sí.
Germana Gràcia, però, també. Digui.
Va dir-te que per això organitzem el concurs de dibuix.
Això el volia preguntar. Exacte, un concurs de dibuix que es pot participar fins al dia 6 de febrer.
Fins al dia 6, que són per a tots els nens i nenes de primer a sisè de primària. Uh-huh. Ells estan convocats per expressar amb un dibuix el lema d'aquest any. Perdó. Tenen temps fins a aquest dia, fins al dia 6. I els dibuixos, o també fotos...
Són dibuixos, no?, que poden anar entregant, que de fet es pot fer a través de diverses vies, no? Es pot fer o enviar directament a Madrid, no?, aquest dibuix, a través d'un correu digital, a través de correu postal, o bé fins i tot a la delegació de missions del Bisbat, no?
Fins a la delegació, al buzón, a l'email buzongesto@omp.es, o també directament per correu postal al carrer de Mos Catelar 10, 28043, Madrid.
Mm-hmm. Dibuixos...
Directament també ho poden fer.
I exacte.
Per aquest concurs de dibuix es poden inspirar, perquè només aquest lema potser és una mica abstracte per a ells, no? La teva vida, una missió. Però tenim la revista Gesto, que és important que surti també al carrer. És una revista dirigida a la infància missionera. És molt adequada i formativa. Tenim moltes revistes encara que no s'han demanat a la delegació de missions. També poden subscriure's, però poden demanar-la. Poden demanar aquesta revista. I els nens aquí llegeixen les històries dels missioners i també fan activitats, jocs i activitats pròpies pels infants. És una revista molt atractiva per a ells. Uh-huh. A la seva Guardiola, que la poden fer, que també la tenen assenyalada a la revista Gesto, per fer els seus petits donatius.
I, a més, també hi ha molta facilitat a l'hora de fer donatius a través de la pàgina web, no?, de la infància missionera Punès.
Sí. O bé al blog, si entren al blog missionsanfeliu.blogspot.com.es, ahir tenen també la possibilitat de posar-se en comunicació amb la delegació o fer, ahir està el número de compte també de la delegació de missions, per fer les seves aportacions. I també els vídeos, el vídeo d'aquest any i els materials catequètics. Això està també està als dos llocs, a la infància missionera del Punès i al blog de la delegació.
I a més crec que hi ha una cançó fins i tot, no?
Sí, hi ha una cançó, hi ha un vídeo que és molt atractiu i és, a més, molt actual. Hi ha un grup de joves a les obres missionals pontifícies que són les que creen els vídeos cada any i bueno, pues són gent jove que saben com explicar les històries perquè els nens puguin comprendre. El vídeo d'aquest any és molt maco perquè és una nena que posa un euro i vol saber si això arriba a la missió. I és, bueno, és, no la conto, la història s'ha de veure.
Sí,
i si l'euro llega, arriba.
Clar, tot donatiu arriba, no?, a la seva, per fer la seva missió, no? I mai millor dit, no?
Sí, però és aquesta manualitat que fan, que és una guardiola, doncs s'omple de cèntims.
Doncs, germana Gràcia, no sé si teniu algun altre projecte des de la delegació pels propers mesos, a banda d'avui que se celebra aquesta jornada de la infància missionera.
Sí, bueno, després vindran les següents campanyes, però ara ja comencem a preparar la segona trobada diocesana missionera, que serà el 4 de juliol, i ahí serà també molt maco com l'any passat. Això sí que voldríem que arribés a tot el món, perquè clar, són trobades diocesanes que tenim la companyia i l'Eucaristia amb el senyor bisbe, però també els testimonis dels missioners retornats o algun missioner que es troba aquí de vacances i també té la possibilitat de venir. I després fem l'entrega de la memòria de 2025 perquè puguin veure les aportacions de cada arxiprestat de la diòcesi. És una informació i una comunicació que la van començar l'any passat amb altre caire i aquest any serà ja el que ja volem que sigui cada any. Trobades missioneres, serà la segona trobada missionera. Aquesta és per reservar l'agenda, ara que tenim temps de fer les agendes noves. És el 4 de juliol.
4 de juliol, la segona jornada.
La segona trobada diocesana missionera aquí a la Casa de l'Església de Sant Feliu.
Doncs ho apuntem a l'agenda. Germana, gràcies. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Bueno, a vosaltres, I moltes gràcies ja des d'allà.
Estàs escoltant Debat a Bat, amb Carles Muñiz.
I en la recta final del nostre programa continuem participant d'aquesta iniciativa de la nostra Església Diocesana d'esdevenir evangelitzadors amb esperit. En el nostre territori anem fent aquests tallers el dimarts a la tarda per anar llegint junts en comunitat aquest capítol 5è de l'Alegria de l'Evangeli, d'aquest document del Papa Francesc, però també en aquestes setmanes en el nostre programa escoltarem aquest arxius de so que ens han preparat des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
El podcast d'Evangeli Gaudium.
El més important és integrar la vida contemplativa amb l'acció pastoral i evitar l'activisme o l'espiritualisme. De res serveix una església que prega si després el compromís social i missioner brilla per la seva absència. Benvinguts al segon capítol del podcast d'Evangeli Gaudium, en què abordarem els dos pulmons de la missió, l'oració i el treball. El sentit cristià de tota activitat passa per cultivar la nostra interioritat, tant per part dels consagrats, consagrades, preveres, diaques, com també dels laics i laiques que formen part de la comunitat. Fa goig veure com hi ha cadenes de pregària per les vocacions i altres iniciatives que fomenten la lectura en grup de la paraula. Però compte, alerta, mai hem de caure en una espiritualitat individual tancada en la persona. La missió, com tot, necessita vida i alegria, la que donem tots aquells i aquelles que formem la comunitat.
Lectura proclamada.
Evangelitzadors amb esperit vol dir evangelitzadors que preguen i treballen. Des del punt de vista de l'evangelització, no serveixen ni les propostes místiques sense un fort compromís social i missioner, ni els discursos i praxis socials o pastorals sense una espiritualitat que transformi el cor. Aquestes propostes parcials i desintegradores només arriben a grups reduïts i no tenen força d'àmplia penetració, perquè mutilen l'Evangeli. Sempre cal conrear un espai interior que atorgui sentit cristià al compromís i a l'activitat. Sense moments detinguts d'adoració, de trobament orant amb la paraula, de diàleg sincer amb el Senyor, les tasques fàcilment es buiden de sentit. Ens debilitem pel cansament i les dificultats, i el fervor s'apaga. L'Església necessita imperiosament el pulmó de la pregària, i m'alegra enormement que es multipliquin en totes les institucions eclesials els grups d'oració, d'intercessió, de lectura orant de la paraula, les adoracions perpètues de l'Eucaristia. Al mateix temps, s'ha de rebutjar la temptació d'una espiritualitat oculta i individualista, que té poca cosa a veure amb les exigències de la caritat i amb la lògica de l'encarnació. Hi ha el risc que alguns moments d'oració es converteixin en excusa per no donar la vida en la missió, perquè la privatització de l'estil de vida pot portar els cristians a refugiar-se en alguna falsa espiritualitat. És sa recordar-se dels primers cristians i de tants germans al llarg de la història que van estar carregats d'alegria, plens de coratge, incansables en l'anunci i capaços d'una gran resistència activa. Hi ha els qui es consolen dient que avui és més difícil. No obstant això, reconeguem que les circumstàncies de l'Imperi Romà no eren favorables a l'anunci de l'Evangeli, ni a la lluita per la justícia, ni a la defensa de la dignitat humana. En tots els moments de la història hi ha presents la feblesa humana, la recerca malaltissa de si mateix, l'egoisme còmode i, en definitiva, la concupiscència que ensotja a tots. Això hi és sempre, amb una vestidura o amb una altra, ve del límit humà més que de les circumstàncies. Llavors no diguem que avui és més difícil, és distint. Però aprenguem dels sants que ens han precedit i van enfrontar les dificultats pròpies de la seva època. Per això us proposo que ens aturem a recuperar algunes motivacions que ens ajudin a imitar-los avui.
Evangelitzadors amb esperit, el podcast d'Evangeli Gaudium.
Els evangelitzadors amb esperit preguem i treballem, i ho fem amb alegria. Som productius perquè apostem per dur a terme i compartir una vida interior fecunda i de diàleg sincer amb el Senyor. I tot això és compatible amb una vida entregada a la fe i als altres. En definitiva, una vida que transforma els cors de tots aquells i aquelles que passen per la nostra vida. I el testimoni d'aquesta setmana, d'aquest segon capítol del podcast, és amb la germana Lígia Villòria. Ella forma part de les missioneres serventes de Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts.
Soc Lígia, sierva de Sant José, en una comunitat de religioses de vida activa en el barri de Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts. A la meva vocació com a seguidora de Jesús, la plegària personal és el moment d'estar amb ell. El moment del silenci, d'escoltar la paraula, deixar que em parli al cor, d'enamorar-me, aprendre a confiar. La plegària en la comunitat tenim una imatge que és el Crist en el centre, mirar a la icona en moment en el qual s'entren totes la mirada en el mateix. A més, la mirada reneix, es recupera la brillantor, demanem perdó, agraïm la confiança de que l'ha confiat en nosaltres per col·laborar a la missió. La comunitat cada dia sortint a la missió a treballar com a mitjà de vida com la resta de persones. Sortint a la missió amb la certesa de que l'esperit és una força que sempre ens mou a avançar, a ser valentes, a arriscar, a marcar la diferència en un món que busca Déu i volem caminar amb la gent per descobrir-lo. Ens permet respondre als desafius professionals i apostòlics amb una mirada oberta i amb esperança. Treballant amb companys i companyes de diferents cultures i junts som capaços de crear respostes noves i creatives. Treball i pregàries agermanats. No s'entenen l'un sense l'altre i els dos han d'estar en el mateix to per crear una bella melodia. Si la presència de l'esperit a la plegària crea silenci, serenor, quietud i llum, en la missió és força, impuls, que acompanya i marca el ritme de la tarea. Sense por, en audàcia, pregària i oració, en tu, Jesús, sempre.
Fins aquí el segon episodi del podcast d'Evangeli Gaudium. Som evangelitzadors amb esperit.
El podcast d'Evangeli Gaudium, una producció de COPE Catalunya i Andorra i el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Com sempre, animar-nos a poder estar al cas de les informacions de les diverses activitats que anem proposant des de les parròquies i les comunitats. En la mesura del possible, doncs, o sobretot sentiu-vos convidats a participar-hi. Ara en l'horitzó ja tenim aquest inici de la Quaresma, abans però el dilluns 2 de febrer podrem celebrar la Candelera a les 7 de la tarda a la Moreneta i el dimecres de Cendra també la celebració serà a les 7 de la tarda a la Moreneta. Els dies previs a les diverses esglésies i a les rectories podrem recollir el llibret que hem preparat, que l'anomenem de Quaresma, on hi haurà aquesta presentació dels diversos diumenges de Quaresma, algunes iniciatives pastorals i també ja trobareu els horaris de les celebracions de Setmana Santa. passarem al Carnaval i de seguida ja ens trobarem de ple a la Quaresma, que ens durà fins a les festes de Pasqua. Bona setmana a tothom, ens anem trobant aquí a Ràdio Piera, al teu so.